Radio Astel.
A Radio Astel celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Titi, ahir vam sentir per la ràdio. I sort que et sento per la ràdio, perquè si no, no me'n recordo de tu, eh? És el favor de vindre al poble.
Què? Què ets de dir, Joan Trias? És que...
Doncs Titi, si, que hi vagis.
Si m'ho diuen així, noi, tu, hauré de mirar-me l'agenda perquè no pot ser. En fi, avui és 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. És evident que volíem parlar, doncs, en un dia com avui, de la ràdio a Catalunya, que és el nostre Trias. I clar, per fer-ho, comptem aquesta hora amb un convidat que fa anys i panys que s'hi dedica, doctor en Ciències de la Comunicació, professor universitari de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Oberta de Catalunya, de la Universitat Ramon Llull, i el 2022 va rebre el Premi a l'Excel·lència Professional del 21ens Premis Connexió, que distingeixen institucions, empreses i professionals que, Trias, han tingut un paper destacadíssim en les telecomunicacions i també les tecnologies de la informació i la comunicació. Això al 2022, però és que el 2019 el Premi Nacional de Comunicació era per ell, en la categoria de radiodifusió, i a més, el 1985 dirigeix el programa L'Altra Ràdio, a Ràdio 4, de Ràdio Nacional. I per si no fos prou, dirigeix l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya. Si parlem de ràdio, ell és un dels destacats de casa nostra. Sintoniqui, què tal? Bon dia.
Bon dia, contentíssim d'estar aquí amb tu, Mercè, i amb en Joan, amb aquests micròfons blaus de Ràdio Estel. Gràcies per la presentació. Com tu dius, això simplement és fruit dels anys i el Premi Nacional de Comunicació, dir-ho, del 2019, a tot l'equip de l'Altra Ràdio, un programa coral, un programa on hi han participat unes 200 persones. Per tant, una satisfacció que aquell any 19 mereixéssim aquell Premi Nacional de Comunicació. Contentíssim d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres i ganes de parlar del que ens agrada a nosaltres, al nostre mitjà de comunicació.
Trias, jo crec que és una pregunta que ens hem de fer tots, no en un dia com avui. Li traslladem, doncs, al nostre convidat, al Sintoniqui, que és la ràdio per Sintoniqui.
La ràdio és un mitjà de comunicació extraordinàriament eficaç degut a la connexió directa amb qui l'escolta i a la seva senzillesa per ser rebuda i pels mitjans que es necessiten per fer-la. D'aquí ve també el món del podcast. I alhora, sempre des del seu naixement a l'any 1924, en el cas de Catalunya, absolutament interclassista. La gent podia tenir uns equips de galena, no havien necessàriament, com algú després va tenir, aquelles grans capelles, o ara es pot, diguem-ne, disposar de qualsevol aparatet petit, qualsevol telèfon mòbil, qualsevol sistema. Això jo crec que són grans característiques d'aquest mitjà de comunicació. I des del punt de vista nostre, a Catalunya, després de la transició política dels 70, l'únic mitjà a on el català podríem dir ha estat paritari. Per tant, per la nostra llengua, per la nostra cultura, cadascú amb la seva idiosincràsia a nivell de les emissores, les municipals, les locals, tercer sector, ràdios privades com Ràdio Estel, amb la vostra personalitat pròpia, les grans públiques, Ràdio 4, el que va ser com ràdio, no cal dir Catalunya Ràdio, etc., penjar actualment de l'Aixel, aquesta, diguem-ne, dedicació dels programes a ser fets en llengua catalana i també, evidentment, una oferta semblant en llengua castellana, cosa que, malauradament, en cap altre mitjà de comunicació audiovisual o escrit ha passat.
Jo no afegiria absolutament res més que el que diu un dels degans de la ràdio de casa nostra, com en Sintoniqui, però ja que ho preguntaves, Mercè, i tu deies molt bé a l'inici d'aquest programa, avui és el Dia Mundial de la Ràdio, no només pels que fem ràdio, sinó pels que l'escolten, sobretot. Per tant, és un mitjà bidireccional de manera directa, i això no havia passat abans.
Sí, el doctor, per exemple, catedràtic de l'Autònoma, Emili Prado, que ja, inclús, l'Emili Prado és curiós perquè va estar lligat a nivell de ràdio a l'inici de les emissores lliures, és a dir, a les emissores lliures aquí a la ciutat de Barcelona, on nosaltres us estem parlant, i que Ràdio Estel arriba a tot Catalunya. Catedràtica Emili Prado, catedràtica Rosa Franquet, a Ona Lliure, una ràdio lliure, que hi havia molta gent de l'Autònoma que la va tirar endavant l'any 79 i fins i tot la va tancar en diverses ocasions també la policia. Ell parlava de la bidireccionalitat dels mitjans i tot plegat, i després ho portava ja cap al món més d'internet, on allò encara es complicava més, i parlava en anglès allò del feedback. Aquesta qüestió de que la ràdio sempre també ha tingut participació també és una molt bona característica. Al principi la gent havia d'anar als estudis, no és que entressin, però en el moment que es fa servir el telèfon i doncs és inherent als discos sol·licitats, o bé sigui també perquè ho enviaven per correspondència, pagant aquells discos dedicats a una ràdio Miramar, de tantes emissores, 50, 60, 70, de tantes ràdios locals d'ona mitjana a Catalunya que hi havia els discos dedicats, ja sempre hi ha hagut aquesta qüestió, no? I ara vosaltres mateixos, també avui en aquest programa que esteu fent, heu tingut també entrades, no?, consultes mèdiques, gent que participa, sigui ara per mitjans, òbviament, telemàtics d'una altra mena. Aquesta característica que tu dius, Joan, també molt inherent al mitjà nostre. La televisió això li va costar molt més temps d'arribar-ho a assolir.
Clar, sí, tu, Joan, coincidint que avui en aquest Dia Mundial de la Ràdio tenim el Sintoniqui, ara ho dèiem també a l'inici, l'altra ràdio, el programa Sintoniqui que apareix als anys 80, no?, basat en aquesta divulgació de les noves tecnologies audiovisuals, la reflexió també del seu impacte pel que fa a la societat i la història de les comunicacions, un programa que s'ha més des d'aleshores i continua en antena.
És tan miraculós
això?
Com l'existència de Radio Estel.
Mira!
En el dial de la freqüència modulada, eh? No.
Escolta, però, a veure...
Però ho dic perquè també n'heu sumat molts anys, des d'allà a la Diagonal, quan jo us vaig conèixer.
Correcte.
Era 30 anys.
Evidentment, ho dic amb un to absolutament cordial, perquè Radio Estel, per sort, i que duri una emissora totalment necessària amb la seva idiosincràsia, però, diguem-ne, amb professionals de primer nivell, com és el vostre cas, jo dic amb tota sinceritat, o l'Ignasi Miranda, i així podríem anar continuant, i tants altres que heu tingut, no? Però és veritat que nosaltres estem a la temporada 45a,
però, clar, això,
i que és un fet una mica realment miraculós, perquè, clar, t'has hagut de mereixer la confiança de tantes directores i directors.
I com es fa, Cinto?
Es fa simplement per dos factors. Un, que sempre hem tingut una audiència fidel, que evidentment s'ha renovat i que no té res a veure amb l'actual, la passada, òbviament, per edat i per generacions, però és un programa, com jo deia quan ens van donar el Premi Nacional de Comunicació, un programa coral. A dia d'avui, en el moment que nosaltres estem, l'altra ràdio cada mes mou 30 associacions o especialistes que participen de manera mensual. Aquest sentiment coral, és a dir, d'un munt de divulgadors i divulgadores que expliquen, sense voler treure res a canvi, no?, d'una manera neta, divulgació de tecnologia, de coses del passat, tu sintetitzaves ara molt bé, Mercè, és potser les claus. La qualitat, tenim catedràtics, el catedràtic Josep Lluís Micó, tenim ara les col·laboracions del Barcelona Supercomputing Center, aquest centre de màxim nivell, dues vegades al mes, amb grans especialistes, en aquest cas dones, Làtia Cortés, per exemple, un altre, diem-ne, investigador del centre que ens col·labora. I així podíem anar desgranant, no? Persones, institucions que expliquen el que fan per posar-ho, diem-ne, a l'abast de la societat. I amb una visió de la tecnologia no necessàriament tecnofílica. Tenim també una visió, a vegades, una mica, no crítica, sinó que tampoc tenim cap problema de dir doncs, aspectes que potser poden ser no positius a la tecnologia, seccions de tecnologia social, d'institucions que trenen programes lliures, no de grans multinacionals ni empreses. Som un còctel divers i variat que ens ha portat a poder tenir 45 anys, potser d'una manera inesperada, quan això va començar l'any 1980.
Clar, moltes altres coses que fa Sintoniqui, tries i aquest arxiu sonor de la ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, supera... A veure, és que si ho dic bé...
Tu no, digue-ho bé.
11.100 registres, arriba a 1.250 ràdios de totes les comarques. Clar,
4.000 veus de presentadores i presentadors, entre ells en Joan Trias, la Mercè Raga, l'Ignasi Miranda, etc. Programes de Radio Estel, n'hi ha 3.500 indexats. Hi ha, per exemple, poses Veïns a l'Escala i surt, evidentment. Però, sobretot, l'objectiu, diem-ne, de la Universitat Autònoma de Barcelona, a través de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General i l'INCOM, que són les institucions que ara just fa dos anys ho vam presentar a l'Institut d'Estudis Catalans amb 2.300 talls, era cercar el màxim nombre de ràdios diferents. Aquí hi ha molta ràdio municipal, n'hi ha 240 de municipals. I hi ha ràdio feta per escoltes, n'hi ha 120. I, evidentment, hi ha la ràdio privada, etc. Hi ha 98 anys recollits, que està dit aviat, 98 anys dels 101 anys que té la ràdio a Catalunya. 309 localitats. més que localitats que han tingut municipals, que jo calculo que han estat 280, de les quals n'hi ha 240. Per tant, l'objectiu era buscar ràdios, però a partir de buscar ràdios, òbviament, documentar programes sempre són fragments. Mai hi ha música, no hi ha programes musicals, per un tema de drets, es fa una fosa de sortir i s'esveeix la música, és evident, però hem assolit, igual que hi ha la gran Elvira Altés amb Dones a les Ones, on tu també hi figures, Mercè, amb 380 dones del món de la ràdio documentades, doncs, que és una feina valuosíssima, també vam anar no documentant amb explicació com fa Dones a les Ones, sinó indexant professionals, com si ara busquéssim, mira, busques Mercè Raga, que a mi ara em ve la memòria, i no en trobarem només a Radio Estel, com et deia quan t'he saludat. Curiosament, també, un moment fugaç que vas passar per Accent 5,
fent fórmula,
que ha aparegut d'alguna manera.
Ràdio musical.
Per tant, aquest viatge interessant. I deixa'm destacar, ja que heu tingut l'amabilitat d'invitar-me, una novetat i la gratitud pública des d'aquí, que intentarem ara establir també lligams amb institucions i des de la XAL, la xarxa, en aquest cas, des de la xarxa, ja ens han facilitat molt material de Com Ràdio i de la pròpia la xarxa quan sortia en una mitjana quan va atacar Com Ràdio. La gratitud en aquest cas perquè, diem-ne, no s'entén que ara hagin pogut arribar als 11.000 fragments sense, des de fa uns mesos, també aquesta aportació i de dues persones que col·laboren. Tota aquesta feina està feta de manera altruista, per part, diem-ne, aquest qui us parla, però el Toni, en aquest cas Mascaró, que, per exemple, està documentant tot això de Com Ràdio i de la xarxa, company d'ofici, de Cadena Catalana, de moltes emissores, de la Com, i el gran Albert Murillo, que presenta el Generació Digital a Catalunya Ràdio, que té l'Espacio Sonante a internet, que té una vida a Radio Estel, com a tècnic de so.
Molt bé, sí.
I tant, i que us estima molt, l'Albert.
I nosaltres a ell.
Evident. I que som una mica la trilogia que amb les aportacions, i us animo tant en Joan Trias, tu mateixa, Mercè, qualsevol oïdor de Ràdio Estel, que tingueu fragments de so que us poguéssiu posar en contacte amb el web de l'arxiu, és molt simple, arxiuradio.uab.cat. Ràdio, tot seguit, .uab.cat. Hi ha un lloc que diu contacte amb nosaltres. Qualsevol aportació és benvinguda. Ràdios petites, locals, municipals. Tant de bo que poguéssim anar-ho enriquint. I avui us dono les més profundes gràcies per la difusió que feu d'aquesta activitat de l'Autònoma des de Ràdio Estel.
Sento, ara ho deies, i sempre que escolto nomenar a això, veig el filó per entrar-hi, perquè considero molt important, Deies, la ràdio municipal, la ràdio local... Ha estat menys tinguda històricament al nostre país, aquest tipus de ràdio?
Jo no tinc, diguem-ne, prou coneixement per dir-ho. Semblaria, potser, que és una mica de segona categoria, no et dic que no, però jo crec que s'equivocaria. És a dir, una ràdio feta de manera altruista amb emissores municipals, per mi és comparativa amb aquelles publicacions que es podien fer en paper sense ànim de lucre, d'institucions, d'organismes, d'entitats, amb tants pobles i tantes localitats, o gent que podria, diguem-ne, fer-se aquells reculls en fotocòpies de poesia, imaginem, no? Gent que feia coses de tipus amateur, el Gran Teatre Amateur, que té una tradició a Catalunya, és a dir, però és que unes emissores de tipus local i municipal, aquesta cosa altruista, a vegades, el contingut, les ganes, la comunicació, la utilitat social que té allò, és tan vàlida com qualsevol dels grans informatius o de programes professionals com ara els que podeu fer aquí a Ràdio Estel. Són coses que no tenen comparació. Ni aquells et faran això, els que treballen allà amb institucions, entitats, etc., a nivell municipal, i altres ho fan. I després hi ha una, que això seria molt objectiu, una crua, una llista, des del naixement de Ràdio Arenys, el 1979, la degana de les municipals amb Ràdio Rubí, de gent que han començat a l'emissora municipal, fos de manera professional o fos simplement de manera altruista, que els ha interessat dedicar-se en aquest ofici i que està Catalunya escampat i ple de professionals de màxim nivell origen a les municipals. Un exemple, Ricard Ostrell, que us fa competència en part del vostre horari al matí de Catalunya Ràdio, comença a Matadepera Ràdio.
Sí, correcte.
I n'està molt orgullós.
Sí.
I després també fa coses a Ràdio Sabadell, a la municipal, i és un professional d'una trajectòria extraordinària i, a més, que s'estima la ràdio. ràdio. I això és molt important.
Jofre Llombard a Sant Cugat Ràdio.
No,
n'hi ha moltíssims.
No acabaràs.
Xavi Bundó, que ens, Xavi Bundó, ens visitarà d'aquí
un altre Matadeparenc, no? Es deu haver dit així, il·lustre, de Matadepera. Sí. Per tant, si algú digués que jo és de segona categoria, jo crec que s'equivocaria notablement. No li ha passat, jo crec, a la comunicació de Catalunya res millor des del punt de vista sonor que l'existència de les emissores municipals.
Mira, si ens queden pocs minuts, clar, és que em sento niqui, tries.
No, estaries parlant...
Bueno, podeu escoltar a l'altra ràdio.
85 anys de programa estaries parlant.
Potser sí. Sortiríem el Guinness.
Però,
Joan, faria un acte meritori a Radio Estel.
Cinto, deixa't preguntar-te avui, perquè és que això, clar, sempre s'ha dit que la ràdio s'ha sabut adaptar, no? A tot el que ha passat durant tots aquests anys, realment, no? I ara, molt probablement, un dels principals desafiaments és aquesta, la intel·ligència artificial. Com l'hem d'encarar? Quin creus, no, que hauria de ser aquest encaix?
Sempre és difícil d'encertar les coses, i una de les coses maques d'haver fet tants anys l'altra ràdio és que jo tinc documents dels anys 90 sobre què seria el diari digital, etc, i ara es pot escoltar el 2025, volem dir, especialistes ho deien, i comproves què ha passat, què no ha passat. Jo, la meva modesta precisió és... La veu sintètica coexistirà claríssimament amb la gent que farà ràdio, indiscutiblement. Les dues coses coexistiran. Des dels anys 90 existeix la música electrònica del MIDI i ningú li ha preocupat de que el 90% de la música que escolti sigui música sintètica. Al passat amb el MIDI van deixar de treballar músics d'estudi. Deixarà de treballar gent de doblatge i deixarà de treballar gent a la ràdio i coexistirà la veu sintètica, que no vol dir que les persones segueixin fent ràdio. Això per mi és molt clar. La ràdio permetrà també, com van passar amb els agregadors al principi d'internet de notícies, jo trio Waterpolo, trio Radio Estel, trio que doncs ara parlaves tu de Sant Cugat, Joan, trio això, Sant Cugat, Waterpolo, Radio Estel, que em facin programes a mida pel que a mi m'interessa. És com les llistes que ara tu escoltes sense locutor de Spotify, que segueix la música, la música, la música. Doncs ara hi ha amb un locutor, una locutora sintètica i amb uns continguts del que tu has demanat, però que això es necessita generar en veu sintètica, és evident que això també acabarà passant. Per tant, coexistiran coses, productes fets a mida per les persones i coses generalistes, obertes, diferents, amb més qualitat a vegades informativa, amb la garantia del rigor de la informació, amb el contrast informatiu. Per tant, jo crec que aquesta coexistència hi serà. I la tendència cap a la digitalització hersiana, el que és el món del DAB+, que és una cosa que l'estat espanyol va tard, però que molts països hi estan incorporant. Radio Estel acabarà sortint en DAB+, com ara, per exemple, Radio 4, primera ràdio a Catalunya, que de fa pocs mesos ha entrat en DAB+. Fa anys ho va estar en DAB, Catalunya Ràdio, i ho va tancar perquè encara no hi havia prou receptors. Però aquest món de la intel·ligència artificial, veu sintètica, per mi, clarament, per una cosa de costos i perquè permet fer altres coses diferent a la que fem les persones que fem ràdio, jo aventuro una mica a marcar aquesta coexistència i potser aquesta línia de ràdio feta a mida de cada persona que vulgui fer-se la seva tria de continguts.
Fixa't, Joan, que parlàvem de... Avui hem parlat de molts factors, no?, que fan clau la ràdio com un mitjà, jo crec, de proximitat, no? S'ha dit moltíssim, no? Aquesta ràdio de quilòmetre zero. I d'aquí la importància és dels corresponsals. Nosaltres avui, Cinto, et demanem si et pots quedar una estoneta més,
gust, i tant.
Perquè hem volgut fer-los d'alguna manera un homenatge en aquest Dia Mundial de la Ràdio i ens hi ajuda la Marta Jarque. Vinga, doncs saludem a aquesta hora Marta Jarque de nou. Marta, molt bon dia altra vegada.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Vinga, doncs tenim moltes ganes d'escoltar aquest homenatge als corresponsals. Què, hi anem?
Sí, som-hi. I és que, Marcel, els nostres corresponsals són els nostres ulls al territori. Cada matí, de fet, ens porten les notícies de primera mà i, a més, ens faciliten informacions de servei. Mercè, tu se'ls hi preguntes cada dia com el temps i el trànsit. Al llarg de la temporada hem desplegat una xarxa molt tupida de corresponsals i no només al llarg de la geografia catalana. Parlem, Mercè, d'abast mundial.
Estrenem ara mateix aquesta corresponsalia al Japó, a Tòquio. Parlem amb la Laura Rodríguez, que diria que ens està escoltant. Laura, què tal?
Bé. Com esteu?
Li podem dir bon dia, Héctor, què tal?
Bon dia des de Miami.
Estem contents de poder saludar aquesta hora una de les corresponsals més simpàtiques del matí a Radio Estel. Ella és la propietària de Frutas Garriga, a Barbastro. Buenos días, Sonia.
Hola, buenos días.
El corresponsal del matí a Radio Estel, al Philips Station d'Eindhoven, és el Santi Cuadrado. Santi.
Bon dia, com esteu?
Per tant, gent, Mercè, repartida per tot el món. De totes maneres, clar, nosaltres avui no tenim massa temps, volem destacar tres corresponsals de proximitat, tres veus que ens han robat el cor aquestes últimes setmanes per diversos motius. El primer, la seva professionalitat i rigor. El segon, la seva bona dicció i capacitat de síntesi, que això és molt important. I, per últim, el seu bon humor. Això sempre és molt important.
Home,
mira, la primera
bàsic.
Corresponsal, única i incombustible, és la Bàrbara Martínez.
Amunt, preparada.
És una de les padrines del programa, juntament, ja ho sabem, amb una altra reina, la Pilarín Vallès. La Bàrbara Martínez, amb 88 anys, segueix en plena forma, conduint cada matí a les 10 en punt classes de gimnàstica a la platja del Bogatell, a qui s'hi vulgui apuntar. I és una, també, de les nostres veus de confiança quan hem de cobrir algun tema esportiu, això sí, que no sigui futbol, perquè futbol ja ho cobreix en Buffalo George. En el Dia Mundial de la Ràdio, avui l'hem trucat per agrair-li la bona feina feta aquests mesos i hem aprofitat també per preguntar-li com ha arrencat l'any i com va la gimnàstica, com li diu ella, a la platja. Ens diu això.
No, el meu grup no es lesiona ningú. I mira que són gent gran, eh? Ni s'encostipen, ni... O sigui que estem preparades.
Li preguntàvem també si algun havia patit alguna lesió en aquestes classes intenses de gimnàstica. Diu, cap problema, ja sabeu que és una dona optimista de mena. També li hem preguntat per una de les cites esportives de l'any a Barcelona, que és aquesta mitja marató que se celebra diumenge. La pregunta, Mercè, és evident, una senyora en forma. La correràs, la marató, mare Bàrbara?
No correré la marató. No, perquè... bueno, perquè no m'ho he proposat. ¿Vale?
Perquè no m'ho he proposat.
Perquè no vol.
Claro, perquè és que si s'ho hagués proposat, no només la correria, la guanyaria. Va. Passem de la capital de Catunya a la capital del Priorat, que és Falset. Recordareu que el 3 de febrer vam trucar el president del Centre d'Estudis Falsetans, el senyor Anton Vidal, organitzador de la festa de Sant Blai, que recordareu que és el patró dels mals de gola. Això és a Falset, terra de vins i terra de cocs. El senyor Vidal ens portava l'última hora de la festa de Sant Blai, que protagonitza, atenció, un coc de ni més ni menys que 20 metres. Recordareu que es tracta d'una festa llampec.
És una festa llampec perquè, doncs, és a dir, ho fem sempre el mateix dia.
Ràpid.
És que és el motiu.
No ho faràs llampec, demà.
Claro. Una festa llampec que s'organitza a la vila i s'implica tot el poble, la banda del poble i un veí afortunat que s'endú a casa el fantàstic coc de 20 metres. L'únic requisit, tenir un estómac de ferro i un menjador de la mida d'una pista de tennis, perquè si no, el coc no té cap. Hem donat 10 dies de coll, Mercè, al senyor Vidal, perquè país aquest coc, i ens hem tornat a posar en contacte amb ell. Com va anar la festa del coc, li preguntem, i com no podia ser d'altra manera, la cosa, Mercè, va anar rodada.
El coc va anar perfecte. Evidentment, doncs, el dia va ser estupendo i, en principi, doncs, els nois i noies de sisè curs del Col·legi de Primària Antoni Vilanova doncs, van passejar el coc pels diferents carrers de la vila, acompanyat de la banda de música, Vila de Falset, i doncs, bueno, no hi va haver cap incident així remarcable, simplement doncs, que a l'hora de rifar el coc a la plaça del Malanyet, doncs, de seguida va sortir la persona agraciada, que era de Cal Ginesta, el van portar doncs, fins a casa seva, i doncs, la banda també va poder gaudir d'un tros d'aquest coc, igual com tots els portadors de sisè curs, com us dic, de la Col·legi Antoni Vilanova.
Per tant, cap incident destacable,
perfecte,
ho celebrem. Crida
quina
l'atenció
crònica.
També que aquest home no li cridi l'atenció que el coc fa 20 metres de llarg, sí, com si fos una cosa ben normal.
Acostumat.
Va, i del coc de Falset passem a la senyora Cox de Siurana, coordinadora comercial de Coselva, cooperativa de la Selva del Camp.
Què tal? Molt, molt bon dia a tothom. Seré una mica breu. Moltes gràcies per ser aquest ressò d'aquesta importància. Nosaltres crec que tots plegats, tot el país se'n pot ben agloriar. Fa molts anys que ens coneixem. Es diu Madame Maiten de Sant Pol.
Núria, no pengi.
No, no penjo.
No pengi. No pengi.
Són dos minuts,
per això,
ai, dos segons.
Que ens fa goig. No, escoltem, gràcies. Júlia, Júlia, unes notícies i tornem
correcte,
també
correcte.
Amb el
no
bon
pengi,
oli.
No
Rafa, saluja.
Molt bé, molt amable.
No
pengi, eh?
No, no pengi.
No penjo, no penjo.
No pengi, no pengi.
No pengi,
no pengi. Fins ara.
Sí, no penjo.
A Núria li van caldre només 10 minuts en antena per escalar posicions, Mercè, fins a convertir-se en la nostra corresponsal estrella. La vam trucar l'11 de desembre per comentar una de les notícies més curioses de l'any, això que l'altar de la renovada catedral de Notre Dame es va beneir amb oli català, i la senyora Cox ens va explicar com havia estat el camí fins al temple gòtic de la capital de la France.
Què tal? Molt, molt bon dia a tothom. Sí, seré una mica breu, però doncs més o menys... m'agradarà expressar-ho des de cada sentiment que això ha fet possible aquest vincle que es diu Madame Maiten de Sant Pol, de la catedral de Notre Dame. Molt devots d'aquesta senyora, no? Ja érem, doncs, molt, molt fans.
Bé, i nosaltres, ell era molt fan d'aquesta senyora, nosaltres som fans seus,
bueno,
Mercè,
ja,
declarat.
Per favor.
La senyora Núria Cox, si una cosa ens va cridar l'atenció d'aquella connexió, més de la facilitat de paraula de la senyora Cox, va ser l'actriu convidada, totalment inesperada, Madame Maiten de Sant Pol, la responsable de que a Notre Dame s'hi gasti oli d'oliva de Siurana. Per tot plegat, avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio, li hem volgut preguntar, clar, com la tenim, a la madame, diu això.
Referent a madame Maiten de Sant Pol, precisament a finals de mes li tornem a enviar una altra comanda. I m'estava comentant que el dia 15 de març ha de poder entregar a Notre Dame més oli antara extra verge de casa nostra.
Per tant, ja ho sentiu, el subministrament d'oli català a la capital francesa, que no para, que ens en deixin també a nosaltres, perquè l'oli és una cosa molt preuada. I acabem, Mercè, amb una pregunta clau que la Núria ens pot respondre de primera mà i que pot assegurar el futur dels nostres olis, l'oli català. Segueixen satisfets amb l'or líquid català el personal de Notre Dame?
Per tant, la gent de Notre Dame, la gent de París, continua estimant l'oli extra verge antara de la cooperativa de la Selva del Camp.
Que bé, tu, escolta.
Dona 15 de març, eh? Diu que arriba, què fa la Giró aquell dia?
Cap allà, eh? Marta Jargui, moltes gràcies.
No, a vosaltres.
O sigui, s'havia de fer aquest homenatge. Sinto, Niki, com ho resumiries tot el que hem sentit?
Home,
és difícil.
Surrealista. Però és el que dèiem. Aquest surrealisme fa precisament i la seva singularitat que sigui atractiu i que sigui interessant.
Veus? És que clar, és que necessitava el Sintoniqui per fer aquest resum.
Una mica d'ordre,
sí. Per favor, Sintoniqui, doctor en Ciències de la Comunicació, director de l'altra ràdio de Ràdio 4 i director importantíssim de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. Nosaltres emplacem a tots els oients, no, Sinto?
Que ho visitin.
Que ho visitin, oi?
Jo crec que s'ho poden passar igual de bé que escoltant aquest resum que heu fet, perquè és fer un flashback sonor a l'any que vulgueu, no? Us aneu a l'any 64, al 78, el 2022,
sí,
i apareixeran un munt, diguem-ne, d'àudios, de ràdios d'aquell moment, no? Arxiuradio.uab.cat, doncs tant de bo que algú que escolta Ràdio Estel s'animi a contribuir-hi, i molt content d'haver estat amb vosaltres, Mercè i Joan.
Res, visca la ràdio, Cinto, gràcies.
Molt bona ràdio.
Vinga. Fem res, una petita aturada, perquè ja tenim en línia Esteve Camps, que és president delegat de la Junta Constructora de la Sada Família. Avui hi ha hagut roda de premsa i li volem preguntar, doncs, moltes qüestions que han sorgit d'aquesta compareixença. Res, fem una petita aturada i tornem.
Ràdio Estel.